Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? El Sabadell va fer un pas enrere dissabte respecte al que havíem vist al Toralín. I no passa res per dir-ho. No és per iniciar cap debat, perquè seria bastant estèril, la veritat, de si hem de parlar de passes enrere, de passes endavant, de si el míster va dir que en roda de premsa no havia estat tan mal partit. Tant és, segur que hi ha autocrítica de portes endins, allà on toca realment. Però és evident que després de mostrar-se sòlids al darrere en un escenari tan complex com el de Ponferrada, contra un aspirant a l'ascens, dissabte a casa, un equip que va jugar amb 10, pràcticament 70 minuts, en va tenir prou en més d'una ocasió amb una passada llarga per descosir tota la defensa arlequinada, aquest cop, per cert, de 4 al darrere, no amb 3 centrals, i tornar a generar aquesta sensació ja viscuda de fragilitat al darrere. No per sentir-te sotmès ni dominat pel rival, sinó perquè sense la necessitat de construir molt, més aviat al contrari, ja et feien mal, en aquest cas a la contra. Un equip en inferioritat més d'una hora va fer el segon gol en aquest període. I sí, és cert que el Sabadell va gaudir d'ocasions de sobres per no haver de lamentar aquesta derrota, però no hi va haver encert i els arlequinats es van quedar amb un pam de nas. Tot just és la quarta jornada, paciència, però és evident que el marge de creixement de l'equip segueix sent realment molt alt.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, a les vies de sol, la Beatriz Aguilar, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ha estat dit Via i Bea i ja el meu cap ha anat sol. Va, anem fora de casa. El Jumbo Visma ha fet història. Tripleta a la Vuelta amb Kjus, Vingegaard i també amb Roglic dalt del podi. El triplet, a més, també l'han fet a les voltes grans amb el Giro per l'eslové, el Tour pel danès i ara la Vuelta pel nord-americà afincat al Berguedà. Més coses. El Girona visita avui el Granada a partir de les 9 en el partit que tanca la jornada primera. Si guanya, l'equip de Mitchell se situa segon, empatat amb el Barça i a 2 punts del líder al Madrid. A segona, a la mateixa hora, Andorra, Oviedo. A la Lliga F, els dos catalans van guanyar la primera jornada després de la vaga. Ambdós ho van fer a domicili. El Llevant Les Planes va sumar els 3 punts davant de l'Eibar i el Barça contra el Madrid Club de Futbol Femenino. A la Fórmula 1, Carlos Sainz es va endur la victòria al Gran Premi de Singapur, la seva segona. El madrileny ja havia fet la pole. Fernando Alonso va ser 15è. I a més, sorpresa a la final de la Lliga Catalana d'Hockey Patins Masculí. El Noia va aixecar un 0-2 contra el Barça per alçar-se amb el títol 2-3. A la Supercopa Femenina, en canvi, el Vilassana es va quedar amb un pam de nas amb la derrota als penals contra el Telecable Gijón. Un apunt més, en aquest cas de bàsquet, el Real Madrid va guanyar ahir la seva desena Supercopa d'Espanya, després de superar primer el Barça a semifinals i a la final 81-88 l'Unicaja Màlaga. Aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Tindrem el postpartit del Sabadell 1, Sociedad Deportiva Logroñés 2, amb el Sergi Garcés, amb les paraules de Miqui Lladó, també amb Cristian Herrera. L'adeu al juvenil A del Sabadell, bastant prematur, per què no dir-ho, d'Oriol Alcázar, l'estrena del filial a la Lliga Elite, handbol o futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
El Nàstic, proper rival del Sabadell, és el líder en solitari amb 10 punts després de 4 jornades i havent guanyat al minut 90 amb un solitari gol a Pinilla, a Terol. Curiosament, els 5 primers classificats són els 5 primers rivals del Sabadell aquesta temporada. Per aquest ordre, Nàstic, Real Unión, Logroñés, Ponferradina i Promeses.
La notícia curiosa.
La Real Experience, diu el periodista castellonenc Enrique Ballester a un vídeo de com es va veure a FEF TV el gol de l'Antequera contra el Castellón. Bàsicament, uns aficionats van aixecar-se per celebrar la diana just davant la càmera, amb la qual cosa qui estava des de casa ni va veure la rematada ni tampoc la pilota entrar.
De quin partit no estarem pendents?
Del Nea Salamis contra l'Agnes a partir de les 6 de la tarda avui a la Championship de Xipre.
I a les xarxes socials.
Els rumors publicats per Daniel Benson que apunten al possible fitxatge del ciclista sabadellenc David de la Cruz, recordem, finalitza el seu contracte a l'Astana i l'altre dia en parlava aquí en directe a Ràdio Sabadell, per l'equip Lidl Trek. Estarem atents a veure si hem de buscar el mallot del Lidl la pròxima temporada per trobar el d'Espronceda.
Avui celebra el seu aniversari.
Un bon amic del mateix de la Cruz, un veí del barri d'Espronceda, com és l'exatleta sabadellenc Miguel Quesada i, a més, dos exarlequinats, Moja Keita, ara os belenenses, i també Fernando Llorente.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos per qui va ser el millor de l'1-2 del Sabadell contra la Societat Deportiva Logroñés. Com sempre ja us sabeu, un tuit amb l'etiqueta MVP946 i el nom de qui vosaltres creieu que va ser el millor, qui es va salvar de la crema en aquest últim enfrontament a casa. Som-hi, va, 10 minuts per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís d'aquest dia 18 de setembre amb aquesta derrota dolorosa, per què no dir-ho, a casa, tirant per terra segurament aquestes sensacions de solidesa al darrere que havia adquirit l'equip a Ponferrada. No sé si parlar de passos endavant o endarrere, perquè vaig tenir la sensació en roda de premsa que l'entrenador a Miqui Lladó no li va fer molta gràcia el concepte com a tal, més enllà de la pregunta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Però vaja, crec que és bastant una evidència jugar a casa després del bon paper que havies fet a Ponferrada contra un equip que, entre afegits i no afegits, gairebé van ser 70 minuts amb inferioritat numèrica i que no només no guanyis, sinó que acabis perdent, que et facin un segon gol estant ja amb 10, etc. Un pas endavant no pot ser.
No, pas endavant segur que no. Sobretot perquè les sensacions ja la primera meitat o ja els primers 30 minuts, per dir-ho així, quan es va jugar 11 contra 11, no van ser gens bons. I sobretot perquè després és cert que el Sabadell va dominar, com diria algú, només faltaria. És cert que el Sabadell va tenir les seves ocasions i que potser amb una miqueta més d'encert podria haver empatat i alguna cosa més al partit, però que també és cert que s'ho va jugar tot, això, a que la mera superioritat numèrica i el anar empenyent cap endavant li donés el fruit que finalment doncs, no li va donar. El dia de Osasuna Promeses, molt feliços tots plegats, perquè l'afegit li va donar aquest premi d'insistència a l'equip. Per contra, el resultat de dissabte doncs va sortir creu, es va llançar la moneda a l'aire, com es diu, i va acabar sortint creu. Per tant, és evident que no sé si parlar de passos endavant enrere, com dius, però que una millora no se la pot trobar per enlloc.
Per començar l'anàlisi d'aquest partit, hem de parlar d'un canvi de sistema. Va optar Miqui Lladó en la seva idea de partit per redibuixar les peces, per no sortir, per exemple, amb tres centrals com a idea inicial, sinó que, de fet, algú quan veia l'alineació deia una altra vegada Callejón juga al darrere, ja veuràs. Callejón va jugar de doble pivot, amb Àlex Gualda com a mitja punta, i per tant la parella, que no triplet de centrals, la formaven Amelívia i Pau Resta. Jo no sé si va ser pel canvi de dibuix, jo no sé si va ser pel futbol que plantejava la Societat Deportiva Logroñés. Exactament no et sé trobar el per què i no sé si tu sí. O si tu vincules, Sergi, al tema del canvi de dibuix. Però que Melívia i Resta no van estar còmodes és una evidència.
Per mi és un factor que s'ha vist en algun partit de pretemporada i que malauradament hem vist en algun moment durant la Lliga molt accentuat aquest cap de setmana. Continuo veient l'equip que té molts dubtes, en línies generals, eh? Després, si vols, podríem anar a especificar gairebé nom per nom. Però molts dubtes quan es tracta de defensar amb aquesta línia de 4. O perquè no està tan treballat, o perquè es troben més còmodes quan juguen amb els tres centrals i els carrilers, perquè tot plegat està com molt més compactat. Tens aquesta xarxa de seguretat, també s'ha de dir, els tres del darrere no corren tants riscos, però és cert que cada cop que hem vist el Sabadell deixar línia de 4, l'hem vist passar però penúries realment greus, perquè amb molt poquet els rivals et fan molt mal. És a dir, gairebé només en pilotada, buscant-te a l'esquena, buscant-te les pessigolles a camp obert, per dir-ho així, és quan t'han fet mal. I tornem-hi. Dissabte no només ens hem de fixar que el primer gol arriba en una jugada d'aquest estil, és que minuts després el propi Jordi Escobar, l'autor del 0-1, van tenir-ne una de gairebé més clara encara que la que va poder aprofitar per fer el gol inicial. Un mà a mà contra Adrián Ortola que torna a néixer d'això, d'una pilotada a l'espai, a molts metres per córrer a l'esquena, en aquest cas de Pau Resta, però que m'és igual, ja pots posar a Pau Resta o a Melívia, tots dos a gairebé en una balança podrien estar igual d'equilibrats, i que en aquest cas només l'encert d'Adrián Ortola o el no encert del davanter català de l'ASD va fer que el marcador ja no fos de 0-2 molt més aviat del que ho va ser després.
Si em deixes aquí fotre una mica de cullerada d'opinió personal, vaig veure també força pals a Ortola, que és veritat que no està massa encertat en l'acció del segon, tot i que la fusella, o sigui, té tot el camp sencer per córrer Òscar a l'ajuda al tancament, el taponar arriba d'aquella manera, està una mica escurat però li passa just per sota les cames en un xut que va força centrat, però crec que la gent obvia aquesta gran intervenció que comentaves ara, que té realment molt de mèrit. És que Ortolà et salva d'un 0-2 de sortida. Després és veritat que potser no està molt encertat, però si a mi em fas triar, per exemple, no l'MVP, sinó qui va ser el pitjor, qui va estar més discret l'altre dia, segurament jo, opinió personal, no posaria Ortolà.
Sí, segurament no estaria en aquesta llista dels més assenyalats. És cert, per contra, i no només és cosa, evidentment, del porter, aquí suma o resta tothom, que l'equip encara no ha estat capaç de deixar la porteria a zero. No va ser capaç de fer-ho durant la pretemporada, recordem-ho.
Sí. Olot, no?
Olot, amb l'única excepció. I, en canvi, en Lliga, doncs, o per contra, en Lliga també ha acabat encaixant en tots els partits. A mi la sensació d'aquesta que et dic de no tranquil·litat, de no seguretat col·lectiva, la focalitzo molt en el propi Ortolà els dies que la línia defensiva és de 4. Sé que ara algú em dirà no, però és que hi ha hagut errors que han arribat també jugant amb tres centrals i els dos carrilers, amb aquesta línia mal anomenada de 5. És cert, però és més una sensació que no té per què veure's acompanyada de resultat o sí. No és matemàtic, És més una sensació que transmeten de no tranquil·litat, i es torno a dir, i aquí sí, afegeixo el propi Ortolà, el no estar igual de segur quan juga amb els tres centrals que quan ho fa, doncs com és el cas, aquesta vegada va ser amb Elívia Resta, però que podria haver estat qualsevol altra combinació.
O sigui, et refereixes més a la sensació de confiança que pugui transmetre, més que no pas alguna pífia, no?
Sí, i la seguretat que dona ell mateix, no només per accions, sinó per gesticulacions, per moviments, per no trobar-se centrat en el que exclusivament hauria de ser. Però torno a dir, és una sensació vista des de fora. Segurament ara des de dins et dirien tot el contrari i t'ho hauries de creure, perquè al final, com es veu i se sent un mateix, no ho pot esbrinar ningú més.
Va, anem amb la part de les valoracions, perquè evidentment també va ser fruit de conversa a la roda de premsa posterior d'aquest 1-2 contra la SDL el tema del canvi de dibuix, no? I aquí Miqui Lladó, la veritat és que va mostrar el seu parer i va ser prou franc o va sorprendre fins i tot amb la resposta.
Sí, i començant sobretot per això, perquè tocava preguntar-li per aquest canvi de sistema. De seguida el sentirem parlar de què és el que buscava. Abans d'això, si l'equip havia fet aquesta passa enrere o si havia tingut un punt d'irregularitat, de no constància en el joc, allò que es diu dels alts i baixos al llarg de l'enfrontament. Doncs bé, per mi, Guillador, està clar que dels i baixos no es pot parlar, potser d'altres coses.
No hem tingut els primers minuts la valentia amb extrems de saltar sobre central contrari, el fet que feia que ells poguessin circular amb els dos centrals, tampoc ha sigut un problema en si, perquè no et superaven, sí que et feien perdre l'altura de bloc, però no et superaven, estàvem defensant bé per fora i hem començat bé el partit defensivament. En pilota, bueno, la línia 4 ens ha costat trobar els mecanismes per ficar Fran fent la sortida de 3 i tornar a ser nosaltres, però bueno, el plantejament jo crec que era realment el correcte.
Plantejament correcte, més enllà d'això, de trobar l'equilibri que l'equip no va saber trobar en molts moments, en moltes fases de l'enfrontament. I ara sí, la pregunta encara més directa a Adri a l'hora de preguntar-li al tècnic Arlequinat, per què d'aquest canvi de sistema, després de que hagués funcionat bé, per exemple, sense anar més lluny una setmana abans, en la visita al Toralín davant la Ponferradina, què és el que el portava a creure que era convenient aquest canvi de sistema i com havia funcionat o no aquesta línia de 4 al darrere.
S'ha vist, no? La SD és un equip que proposa i que relaciona molt bé en pilota. Llavors la idea que teníem era igualar al mig del camp, Javi contra Gualda, que Damià i Daniel Garrido estiguessin amb Chino i Fran, que no trobessin aquest avantatge dins. Quan anem amb línia de 5, si vols apretar el central amb el punta, Javi hauria sigut un problema per pressionar-lo. Al final doncs, hauríem anat amb un pivot i un central hauria sortit de zona. És a dir, al final, defensant-los en moviment, hauria sigut també una estructura de 4 al darrere.
Per tant, resumint en tot plegat, que el canvi de sistema, aquesta aposta per la línia de 4, no havia estat l'inconvenient principal o no havia estat la raó principal per al tècnic Arlequinat del perquè de la desfeta, i veu més un problema en aquesta sensació que deia Madrid, de com va entrar l'equip, de com es va resoldre o com es va saber refer del fet d'encaixar un gol, del fet de quedar-se després en superioritat numèrica a la mitja hora de partit. Doncs això, que quan tu no estàs al 100%, que quan tu comets errades en aquesta categoria, com a moltes, però en aquesta en particular, aquests errors s'acaben penalitzant, com va passar dissabte.
El dia que hi ets una mica menys d'inici, et penalitzen, i crec que avui això és una lectura que hem de fer, i no és un tema de... No estem passant per diferents fases, anem sempre en creixement. Després hi haurà partits que ens sortiran millor, nosaltres encertarem primer, marcarem el gol, el rival els costarà remuntar, i ens en donem nosaltres els punts. Hem de seguir treballant cap amunt i endavant.
Em queda una frase aquesta, de no és que passem per diferents fases, nosaltres estem sempre en creixement.
Bé, doncs és una visió en aquest cas des de la banqueta del Centre d'Esports Sabadell. És evident que durant el partit l'equip, insistim, o com a mínim la sensació que em va deixar, és que això no es trobava còmode, fruit d'aquesta comoditat o no, va encaixar el primer gol, a punt va estar d'encaixar-ne el segon, tot i jugar en superioritat numèrica. És cert que sí, aquí hem d'estar d'acord tots plegats, a partir de l'expulsió de Rubio canvia el partit, entre altres coses perquè la gestió de com afrontar-ho per part de tots dos és molt diferent. És cert que el Sabadell, com hem dit al principi, va tenir les seves ocasions i perfectament podria haver acabat empatant com a mínim aquest partit, però és cert també que s'ho va jugar més a allò que es diu del cap que el cor o el cor i el cap, que no pas a una proposta clara de saber per on estaves manegant l'enfrontament, o com a mínim no va transmetre aquesta sensació generalment parlant.
I que, independentment de quin va ser el plantejament inicial, que deia ara Miquel Lladó que per ell va ser el correcte, veus la gestió de canvis i de partit i és evident que va anar a intentar recuperar el terreny perdut, va entrar Manel, que aquest és un altre debat, no va jugar d'inici, i després va acabar veient porteria i és el segon gol en dos partits a casa del davanter Arlequinat. Però va entrar Manel, va jugar tota l'estona Cristian Herrera, va acabar jugant Sander com a central en el tram final, quan no ho és, per intentar totes les naus enviar-les cap endavant. A la banda jugaven Estals i Bladis, o sigui que per peces ofensives segur que no ho era. Però en general, jo vaig tenir aquest punt de veure, independentment del resultat, que és evident, tu vas a casa després d'un bon partit, esperes guanyar la SD Logroñés i veure't en una situació de privilegi, i et veus dotzè ara mateix, que és veritat que la classificació molt no ha canviat, està molt compactada, però al final és un 4 de 12, que com dèiem en el postpartit del mateix dissabte, és just el mateix balanç que amb Gabri García l'any passat, la mateixa arrencada, 4 punts de 12 possible. Però em refereixo a les sensacions que hi havia generals a l'estadi, d'haver fet un mal partit, d'haver fet... És que no vull un altre cop insistir en el tema de la passa enrere, etc. Però de no haver rendit igual, sobretot a nivell defensiu, que 7 dies abans, i en canvi escoltes a l'entrenador i crec que no va tenir la mateixa visió del partit, o si més no és el que va comentar després en roda de premsa. No sé si l'autocrítica ve després de portes endins, per entendre'ns, però d'autocrítica en aquest sentit no considera que fos un mal partit.
I fins i tot a l'hora de defensar el que és la plantilla, perquè un dels aspectes que també més debat està generant entre la parròquia, com a mínim la que es mou per les xarxes socials, Adri, ja sabem que és un petit espectre que no té per què ser un reflex real valgui la redundància, de la realitat que envolta l'equip, és aquest punt de descompensació que pot haver-hi a la plantilla o d'aquest punt d'irregularitat que estàs trobant de moment en aquest inici de campionat amb alguna de les les peces que se suposen importants dins de l'engranatge de l'equip. Per mi, Guillado va tocar de nou defensar aquesta plantilla, ell sí que la veu compensada, i parlant més d'aspectes com, per exemple, el que dèiem ara fa un moment, no? Aquesta igualtat que hi ha a la Lliga, aquest equilibri, aquest grup compactat que hi ha ara mateix en aquesta zona mitja tranquil·la de la classificació, on tothom és capaç de guanyar tothom i, per tant, on tothom et pot, allò que es diu, parlant de carrer, et pot fotre mà encara que pensis que pot ser superior o que el partit se't posi de cara.
Perquè quedi clar, és important que això ho entenguem, perquè, bueno, jo ho explico després, cadascú tindrà la seva opinió. És una plantilla molt equilibrada, sí, és una plantilla ben feta, equilibrada, que pot rendir en qualsevol partit, però tots els rivals de la categoria tenen nivell i tots et competiran. No són alts i baixos, és simplement, doncs, una derrota molt dura a casa, evidentment que s'ha de puntuar i s'ha de puntuar a 3 a casa, però és una derrota que no pateixes bé ara, però que l'has d'acceptar, has de treballar, has d'intentar corregir-ho, has de millorar i has d'anar a buscar els punts. No són vaivents, no és la Ponfe eren fantàstics i ara no són fantàstics. És una lliga molt competida les 38 jornades.
Doncs això, que Miqui Lladó veu una línia que continua, no una irregularitat en el rendiment del seu equip. I a tot això, l'esmentava jo, de fet, com un dels estàndards ofensius, va tenir diferents ocasions, la veritat és que no va estar encertat, i l'escoltarem durant tota la setmana, però és veritat que tampoc té el punt d'encert en els metes finals que havia tingut en la seva primera mitja temporada aquí a Sabadell, Cristian Herrera, que segurament tot hauria canviat, Sergi, i no estaríem parlant d'això ara mateix si, no sé, 30 segons abans, crec que el gol de la SD Logroñés, el primer de Jordi Escobar, arriba a materialitzar l'ocasió que té, que al final no es va concretar en res, però que estava a un pom del porter.
Sí, li va sobrar un últim retall. N'havia fet dos o tres ja i encara va voler fer un altre per acabar d'acomodar-se bé la pilota, i aquí és on la va acabar perdent. Com dius tu, no sé si són 30 segons els que passa des de que perd aquesta pilota o aquesta ocasió el Sabadell, i la SD Logroñés monta la contra, i d'aquesta contra acaba arribant el gol de Jordi Escobar. Parla Cristian Herrera, després, com dèiem, d'aquell empat, però més enllà de l'empat, la bona sensació de competitivitat que havia demostrat l'equip al Toralín, i d'aquesta derrota, com dèiem, dolorosa. Té clar, el de Santa Coloma de Farners, que és un resultat que fa mal i que ara mateix els fa obligar a recuperar la moral després del cop dur que van patir tots plegats.
Més que un pas endavant o un pas enrere, crec que és un cop dur per la moral, crec, de l'equip, perquè després de fer un bon partit, com tu dius, al Toralín, treure un punt en un camp difícil, doncs veníem amb ganes de sumar tres aquí a casa, i bé, crec que doncs hem de reflexionar, veure i corregir coses tant en atac com en defensa.
Per tant, un altre que tampoc no vol parlar de passes endavant o passes enrere, sí que fa molt clara la reflexió, Adri, de que s'haurà de fer autocrítica, d'aquesta autocrítica del que no està funcionant de moment en aquestes primeres quatre jornades de campionat, de tot el que s'ha de corregir, aspectes més individuals, aspectes més col·lectius, per acabar d'agafar el bon rumb, i, sobretot, en el cas de Cristian Herrera, des de l'experiència del que va arribar quan l'equip va començar a reaccionar l'hivern passat, quan va arribar en la finestra d'hivern i es va incorporar a la disciplina del Sabadell, el fet de no deixar passar gaires jornades més, gaires setmanes més, perquè això és molt llarg, però quan abans, millor.
Més que pensar, doncs, en que ha sigut un pas enrere, com t'he dit, hem de corregir. Corregir coses, corregir en defensa, hem de començar a tindre la porteria a zero, perquè des de la porteria zero és quan es comença a guanyar partits, i llavors sí que també, doncs, tenir l'exigència a la gent de dalt, doncs, de posar-me jo també personalment aquesta petita pressió, de les que tens, aprofitar-les. Tant la setmana passada podríem haver-nos posat 0-2 i avui 1-0, i ho vam pagar.
I després queda el tema del rendiment a casa, que de moment és un 3 de 6. És veritat que vas guanyar in extremis al Promeses, que has perdut aquest contra la Societat Deportiva Logroñés, tot i haver tingut fins i tot aquesta última de Cristian sobre la botzina, sorprenent a tothom, i quan Hurtolà fins i tot s'havia avançat per buscar també la rematada. Però independentment de balanços, no veig còmode l'equip a la Nova Creu Alta. O sigui, li està costant de ser dominador, de sentir-se a gust en el seu terreny de joc, que també és veritat que la gespa no és excusa de res i està un pèl millor, però no està com per dir això és una catifa, anem a jugar a futbol. Però independentment d'això, a Ponferrada, sense pilota, però vas estar prou còmode, prou a gust. A Irún vas tenir mitja part i mitja part per mi, i en canvi a casa sembla que no acaba de carburar prou, no?
Sí, li va costar el dia d'Osasuna, és veritat que pocs precedents encara, eh? Aquí sí que es nota molt això de que acaba de començar, perquè al final t'has d'agafar a dos precedents, o dos partits en concret, com són aquest d'Osasuna, que se salva, com diu, sobre la botzina, i el d'aquest passat cap de setmana, que perfectament també es podria haver resolt sobre la botzina també en el temps d'afegir. Però sí que és veritat que a l'equip li està costant trobar aquesta fiabilitat a l'estadi, a la nova Creu Alta, i per Cristian Herrera és un dels punts a millorar, perquè per la resta ho comentava abans. Al final, el 4 de 12 és igual que el de la temporada passada de sortida, i perquè l'equip es troba en aquesta zona, entre cometes, còmoda encara de la classificació, amb molts equips implicats, perquè no s'ha acabat de trencar ni molt menys la classificació. Deures, per tant, a curt termini. És veritat que ara ve un partit fora de casa, a casa del líder, per cert, ara en parlem. Però abans de tot això, el punt de trobar-se més o menys còmodes a l'estadi és una necessitat que té l'equip per fer-se forts, com diu Cristian Herrera, quan es juga davant de l'afició.
Ho havíem parlat avui mateix, que a casa doncs, ens hem de fer forts, perquè doncs, amb la nostra gent i per la tipologia de joc que tenim nosaltres, doncs, l'estadi ens va perfecte.
I sobretot tenint en compte, Sergi, ara anem amb el tema de Tarragona, però que si agafaves el mes de competició que teníem per davant, 3 de 4 jugaven aquí a Sabadell. Ara hem cremat la primera bala, malauradament amb un 0 al Sarró, toquen al nou estadi de Tarragona i, per tant, tots focalitzats en aquest partit. De fet, avui hem vist ja els primers socis que han anat a retirar ja entrades i el repte que llançava el Sabadell pràcticament des del final del mateix partit contra la SD Logroñés, d'intentar superar els 300 que l'any passat van anar a la capital del Tarragonès per donar suport aleshores a l'equip de Gabri, però al final veies tu el còmput general d'aquest mes i 3 de 4 eren a casa. Per tant, bona part de la reacció de l'equip passarà per el que succeeix amb el permís d'aquest diumenge en els dos següents partits consecutius.
Sí, aquests duels contra Sestao primer, després Fuenlabrada, que li vindran a l'equip a l'estadi de la nova Creu Alta. Abans, però, com diem, toca centrar-se en aquest futur immediat, i el futur immediat passa per casa del líder. Líder, algú dirà, circumstancial, però que ja ho voldríem ser ara mateix si ens trobéssim a la inversa. 10 de 12 punts possibles, un dels pocs equips que encara no coneix la derrota en aquest inici de campionat. Això sí, no sé si el fet que ens trobem amb la part final de la festivitat de Santa Tecla, festa gran a Tarragona, els hi pot passar factura. Al Bierzo no ens va anar del tot malament. Veurem si a Tarragona també funciona, en aquest cas, el desgast de la festa gran de la ciutat.
Hi ha gaiters a Tarragona també,
no, home, aquí
per fer una volteta per allà.
Creies, en tot cas, no? Aquí traurem la gralla.
Sí.
Sí, home, jo crec que sí, no?
Hi haurà alguna cercavila el dia?
Veurem, en tot cas.
Anem abans
i ho comprovem. L'equip ha descansat avui, demà torna a la feina, entrenament a Sant Oleguer, pensant, com diem, a la cita al nou estadi Costa Daurada, diumenge, 7:45, ja sembla que ens anem apropant a l'horari més normal, a poc, pas a pas, però ens anem acostant a uns horaris una mica més humans. 7 del vespre ens hi posarem els del Sabadell en joc, que tenim cita, en aquest cas, amb aquesta cinquena jornada del campionat i aquest primer duel català de la temporada que ens deixa aquest nàstic de Tarragona Centre d'Esport Sabadell.
Has vist el rendiment golejador de l'equip de Vidal o no?
Home, és màxim, perquè en 4 partits, 4 gols...
Líder.
3 victòries i
sí,
un empat...
Sí. O sigui, la mitjana és d'un gol per partit.
S'ha de dir que la clau, ara com ara, la tenen en defensa, on només han encaixat el gol, diria que és a Majadahonda, que empaten, que és l'únic partit que no han aconseguit tirar endavant amb la victòria, que no
han tirat
endavant. La resta, per la mínima, sempre.
Sí, allò de l'1-0, 0-1, al final 10 de 12... Amb 4 golets en 4 jornades, et plantes com a líder en solitari. És veritat que segurament circumstancial, anecdòtic, amb un únic punt d'avantatge. I què et sembla, per ser la dada que hem dit abans? Els 5 primers rivals del Sabadell, els 5 primers classificats de la Lliga. també té alguna cosa a dir al Sabadell, que si hagués sumat contra ell segurament no estaria en tramunt.
Evidentment, el Real Unión no estaria segon si no hagués guanyat el primer partit. Ves a saber com estaria Osasuna Promeses, com... Bé,
sí, la SD Logroñés...
És lògic pensar que tu també has col·laborat a l'hora de que ara mateix se situïn, però sí, no deixa de ser curiós que t'hagis enfrontat a segon, tercer, quart i cinquè ja, i que ara ho facis amb el líder en aquesta cinquena jornada.
T'ho dic d'una altra manera. Segurament si us pregunto a tots a la redacció el dia 1 de la Lliga, després d'un mes, qui seran els 5 primers classificats? Em diríeu, Ponferradina, potser sí, però el Lugo, el Deportivo, o el Barça Atlètic...
Sí, el Nàstic potser sí que sí, podries haver-lo inclòs entre aquests 5, no però, en aquesta posició, però sí que...
Sí, però Real Unión, Promeses i SD Logroñés, sí, sense desmereixer ningú, però sobre el paper, per pressupost, per plantilla, etc, no estaven cridats, i vés a saber que acaba de començar, que com dèiem abans a l'inici, paciència que portem només 4 partits, però vaja, al final ja ho voldrien, com deies tu, aquests 10 punts en comptes dels 4 que porta el Sabadell. Per últim, 4 minuts per sobre de 2:15, avui Pau Vitorí, no sé si ha tret el vestit de l'armari o no?
Jo ho hagués deixat pel dia 25 ja, o sigui, ja que has tirat aquest inici de temporada, el dia 18 em sembla d'hora fins i tot per començar, però avui, bromes a banda, torna al Tribuna Preferent, Adri, la tertúlia del Sabadell, aquí a aquesta casa, i al Twitch de Ràdio Sabadell, com ja és habitual els últims anys.
Però amb novetats.
Convidat de luxe, per ser així, per començar la temporada. El Xino Estals, David Estals, que té moltes coses a dir, amb l'Adriana Arroyo i el Toni Padilla, que també formaran part d'aquesta primera cita amb el Tribuna Preferent, però avui amb el David Estals, i com dius, novetats, d'entrada perquè es canvia l'horari, que ningú no es despisti, a les 7, de 7 a 8:45, s'amplia mitja horeta més el programa, per tant, mitja hora més perquè tinguem tertúlia, perquè hi hagi debat, perquè funcioni i tregui fum al chat del canal de Twitch, sobretot, i també que tothom estigui molt atent, que avui és el programa 99 del Tribuna Preferent, i dilluns que ve, programa especial per celebrar aquest centenari, programa obert al públic des de l'estadi de la Nova Creu Alta, entre moltes altres sorpreses, ja en parlarem. Mm-hmm.
Amb convidats, que avui m'ha traït el subconscient, i algun d'ells l'he mig enganyat, però per sort ho hem corregit a temps. Sergi Garcés, ens veiem tu al programa 100, no ja directament?
Jo al programa 100 vindré a treure una mica de passejar.
Apa, fins ara!
Fins ara!
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Tenim força més teca al centre d'esports. De seguida anem, per exemple, a l'actualitat del filial i la seva derrota en l'estrena a la Lliga Elite. Però abans, avui hi ha hagut un canvi en una banqueta d'Olímpia. Oriol Alcázar no segueix a la banqueta del juvenil A del centre d'esports Sabadell. Un pas força fugaç del tècnic per Olímpia, ja que tot just s'hi ha estat un parell de jornades a la divisió d'honor juvenil, amb les derrotes al camp del Racing Zaragoza i en el derbi que van poder seguir precisament al Twitch de Ràdio Sabadell contra el Mercantil. Dissabte a Vilablareix ja va dirigir l'equip precisament l'ara tècnic del filial Conrad García en l'empat a 1 contra el Girona. Ivan Sánchez va igualar a l'Equador de la segona el gol gironí fet 8 minuts abans i fins i tot els arlequinats van tenir després una pilota a la fusta per poder guanyar. Ara mateix tanca el vagó de cua el Sabadell amb un punt, sent el primer equip que baixaria. Està empatat amb el San Francisco, el Constància i el Cornellà, i només el Platges de Calvià amb 0 punts té pitjors registres. El Sabadell ha comunicat aquest matí aquesta decisió que es pren, segons apuntava el comunicat, per motius personals, aquesta marxa d'Alcázar. El mateix Alcázar ha declinat fer declaracions al respecte aquí a Ràdio Sabadell i per part del club, just a hores d'ara, estan reunits decidint qui ha de prendre el seu relleu al capdavant de l'equip. De fet, fins i tot no es descarta que el nou director esportiu del futbol base, Oriol Casals, pugui agafar les regnes. I també en aquesta mateixa màxima categoria juvenil, el Mercantil va resistir una hora de partit, el Joan Murtró contra el juvenil A del Barcelona. Al final, això sí, derrota gracienca 2-0, però plantant cara i fins i tot també amb una pilota al pal. Carlos López reconeixia que el rival havia estat superior i que era un triomf merescut del Barça, tot i destacar també que van saber jugar bé les seves cartes i que van tenir les seves opcions.
Ho portem des del primer dia. Nosaltres intentem estar a prop de tots aquests rivals. De moment, les dues jornades que portàvem hem pogut puntuar i avui crec que l'equip ha tornat a fer un exercici de força, de voluntat, d'humilitat com a equip per poder competir. I crec que hi ha hagut moltes fases que primer ens hem defensat molt bé durant més d'una hora de partit i segona, que perdent tant 0-1 com 0-2, l'equip s'ha pogut estirar les vegades que hem pogut i hem sigut ambiciosos per intentar empatar.
Bon ambient dissabte, per cert, a la tarda a Raona Marinals per veure aquest Mercantil Barça. Ambient de partit gros. Es notava qui visitava el Joan Murtró, i precisament es felicitava per això el tècnic Carlos López, tot i que requereixi també tenir menys l'esfèrica del que estan acostumats.
Molt content. Al final aquí al Mercant normalment la gent ve bastant. Nosaltres som un equip humil i som un equip que en aquestes categories ens costen, però és un goig. És un goig poder aquesta categoria i sobretot que la gent potser haurà de veure un Mercantil potser menys pilota que ho hem estat fent a Nacional o anteriorment, però bueno, és el context i cada setmana doncs ve gent i ens animen i això és molt important pels nanos.
Bon ambient dissabte, per tant, i aquest punt d'agraïment des de la banqueta mercantilista. Atenció al calendari. Després del Barça, el Mercantil anirà ara a Mallorca i després rebrà l'Espanyol, un autèntic turmalet que els de Carlos López, això sí, afronten ja amb 4 punts al Sarró, la victòria contra el Sabadell i l'empat contra l'Adam. I just un grau per sota, per completar la informació del futbol formatiu, a la Lliga Nacional Juvenil estrena amb derrota per 1-0 del nou Sabadell B, entrenat ara, com escoltàveu en la prèvia la setmana passada aquí a l'Hotel Suís, per Albert Milà. Un solitari gol de l'Atlètic Segre, al minut 45, va deixar els arlequinats sense puntuar el Ramon Ferrús de Lleida. A més, Carlos Mercé es perdrà el següent compromís per expulsió. Aquesta setmana s'enfrontaran al juvenil B del Cornellà. Amb la marxa d'Oriol Alcázar havíem deixat apartada la informació del Sabadell B, un equip que ha encetat també la temporada a la nova Lliga Elite amb derrota per 3-1 contra qui és, de fet, el primer líder de la competició, el Lloret. Derrota més contundent, ja que fins al minut 80, quan va marcar Marc Marruecos, el resultat era de 3-0, favorable al rival del centre d'esport Sabadell B. Conrad García, el tècnic d'aquest filial arrequinat, valora així aquest primer duel.
De sensació de detalls, no? De no sortir o no estar afortunats en aquestes dues accions i fins i tot la primera acció del gol, que és una cosa que ja havíem posat sobrevist els jugadors i no hem estat tot encertats. I ells, amb la idea molt clara a la que es posen, evidentment, 3-0, poca cosa tens a rascar, tot i que a partir d'aquell 3-0 vam estar, jo crec que vam fer els millors minuts de joc, però només ens va donar per marcar un gol.
El Lloret va fer especialment mal al Sabadell amb desplaçaments al llarg. Per García, necessita millorar, sobretot en l'aspecte mental, per poder competir millor a la categoria.
No sé si dir-te un percentatge exactament, però sí que tenim molt marge. Una cosa que sí tenim i ho porto dient des de la pretemporada és que tenim molta qualitat, però hem d'agafar certs factors competitius i un d'ells és la mentalitat, no? Quan aconseguim tenir aquesta mentalitat de creure'ns-ho des del minut 1, jo crec que si a Lloret vam fer 20 minuts d'un nivell molt alt, hem d'aconseguir que aquests 20 minuts es transformin en 90 i tants que dura el partit.
El mateix Conrad García i el porter suplent Víctor López van acabar expulsats a Lloret de Mar per protestar a la banqueta i, per tant, no podran ser el Sabadell B Rubí, duel vallesà d'aquest dissabte a Olímpia. Els rubinencs, per cert, arribaran aquí a Sabadell després d'haver-se estrenat guanyant, en el seu cas, a Can Rosés per 2-0 al degà del futbol català, el Palamós. 3 minuts i mig i 3 quarts de 2. Anem a fer una petita aturada en el camí. Tenim un bloc poliesportiu avui realment extens, eh? Tindrem waterpolo, futbol, sala, handbol platja i també la doble victòria de l'Oar Gràcia per estrenar temporada.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
El 18 de setembre torna al Tribuna Preferent i ho fa amb novetats. sí que és un jugador que ha estat molt important i han agafat una mica de lideratge, però el terreny de joc em falta acabar de veure si realment és un jugador útil o no per la temporada que ve.
Mirant-ho amb una mirada així freda, l'esport és resultadista i al final si guanyes bé i si perds malament.
Un estiu que hem fitxat tard pel que hem pogut, amb quatre duros, a un punt del descens, amb golejades, un ambient de dir, hòstia, un bajón brutal, i tenim 4.700 socis.
Cada dilluns, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, mitja hora més de Tertúlia Arlequinada a Ràdio Sabadell.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís número 1276, el del 18 de setembre del 23. Parlem d'handbol amb la temporada que ha començat ja i ho ha fet amb doblet dels sèniors de l'Oar Gràcia Sabadell i amb el primer festival ofensiu de Janna Sobrepera. La lateral verdiblanca va marcar ni més ni menys que 19, que es diu aviat, 19 dels 34 gols del seu equip, un 56% dels gols en el triomf de les de Carol Carmona per 34-26 contra el Joventut amb Vol Mataró.
Ni amb l'Oar ni amb ningú havia ficat 19 gols. Mai a la meva vida. Aviam, al final es va donar el cas de que van haver-hi moltes accions de penal, però moltes, jo crec que potser em vaig arribar a llançar 11 o 10. Llavors, evidentment, més que mai són accions de les companyes que al final doncs, elles fan una bona acció i doncs, acaba amb un penal. I bueno, doncs va donar casualitat que ahir no em vaig fallar cap i que la Carol em va donar la confiança doncs, per llançar-nos tots. I llavors doncs, aquests 10 gols més altes d'accions i d'alguna pujada de contraatac, doncs això va fer que sí, sí, que fossin 19 gols.
Doncs amb aquest punt d'humilitat, de modèstia, però al final s'han de fer 19 gols en 34 del global de l'equip amb la victòria contra el Mataró. Així ho relatava, de fet, la mateixa protagonista, Sobrepera, després d'aquesta autèntica exhibició que va servir per superar sobre el paper a un dels rivals que també haurien de lluitar per les posicions capdavanteres de plata. Una altra de les claus de l'enfrontament va ser la sortida en tromba de l'Oar, que a l'Equador de la primera part ja guanyava per 11 gols a 3. Segons la mateixa golejadora del partit, aspecte corregit respecte a temporada passada.
Un objectiu d'aquesta temporada era no tenir els inicis com de l'any passat, perquè eren professionals en haver de remuntar els partits a la segona part. Clar, aquest any era l'objectiu de començar des del principi capficades i intentar guanyar desavantatges a l'inici, no esperar-nos a la segona part per remuntar. I bueno, ahir vam sortir pues, molt millor de lo normal, més efectives als llançaments i especialment en defensa molt més dures. I això es va poder anar notant doncs, a la llarga de la primera part, arribant a la mitja part amb una diferència de 8-10 gols. Era.
I triomf també del masculí en el seu debut a Primera Nacional, tot i que la dinàmica va anar a la inversa, a la pista del nouvingut Molins de Rei. Al marcador el resultat era d'empat a 12, però un parcial de 11-20 a la segona meitat va donar els primers dos punts al conjunt de Pere Llats. L'extrem Oriol Miró constata precisament això, que van anar de menys a més en la seva estrena a domicili.
El primer partit sembla costa una mica, però bueno, ens vam trobar que vam tenir algun desencert en defensa i després en atac no ens acaben de sortir les coses. A més, el seu porter va parar bastant, però bueno, després de la segona part ja ens vam trobar més còmodes, vam fer una bona defensa que se'ns va permetre doncs, córrer contraatac, que al final és el nostre joc, defensar i córrer contraatac. I després, a part, en atac vam estar una mica més fins, ja que ells ens van plantejar una defensa una mica més oberta i al final doncs, vam poder ser bastant resolutius.
I no van ser els 19 gols de Sobrepera, però també va tenir un paper essencial, Miró, marcant 8 dianes en aquest primer triomf de l'Oar masculí. Un pas endavant pel que fa a la producció ofensiva, sobretot tenint en compte que a Molins va ser baixa Quim Baillo.
Content, al final jo tot el que sigui ajudar l'equip, doncs content. Vam tenir la baixa del Quim en aquest partit, llavors jo vaig haver d'assolir bastants minuts i sí, content per la part que em toca.
Anecdòtic o no, primera jornada i els dos sèniors de l'Oar, tant el masculí com el femení, que ja ocupen posicions de fases d'ascens. Aquest cap de setmana
Primer partit dels nois al carrer Bocaccio serà diumenge, per cert, contra el Sant Joan d'Espí de Hugo Aitzàlia, i primer desplaçament de les noies, en aquest cas, a la pista de l'handbol La Roca. I encara en vol, Remei Pratja és de tornada a casa després de l'or aconseguit en els últims dies amb la selecció espanyola als Jocs Mediterranis de Platja. La sabadellenca ha culminat un estiu gairebé perfecte amb les anomenades Guerreres de l'Arena, amb el triplet de medalles obtingut a l'Europeu de Nazaré, als Jocs Europeus de Cracòvia i ara també amb la cita d'Heràclion a Creta, a Grècia. Prat venia de guanyar un bronze i una plata i li faltava l'or, i ara ja té l'escala de color sencera després que Espanya guanyés a l'anfitriona, a l'equip grec, a la gran final.
L'equip de la selecció absoluta porten 5 anys fent medalles sense baixar el pòdium, i des de, si no m'equivoco, 2018 no feia mort. Llavors era com que era la medalla que se'n resistia, i a cada campionat era, va, anar per l'or. I al final, mira, vam començar a l'Europeu a Portugal amb molt bon peu, començant amb un bronze, després la plata, i ara finalment hem aconseguit aquest or que tant desitjàvem.
La sabadellenca va tenir un rol important dins de l'equip, ja que les convocatòries dels partits tot just eren de 10 jugadores. Amb ella, la selecció va signar uns Jocs Mediterranis de Platja pràcticament impecables a Creta, en què tot just va cedir un 7 a la fase de grups.
Hi ha campionats que hi anem 12 i campionats que hi anem 10. Llavors, els que són 10 queden molt límits els canvis, i de fet, justament a la meva posició tenim els rols com molt repartits. De fet, jo era especialista defensiva amb dues companyes més i cada una tenia la seva posició. Llavors, ho puc jugar tot, i on anaven rotant era més en atac. Així que molt contenta perquè he tingut el meu rol, he pogut aportar.
Sense poder descansar, Prat ja va jugar ahir mateix amb el seu actual equip, el Sant Quirze, que es va estrenar amb derrota en la mateixa Lliga Caloar al grup C de plata femenina. De fet, atenció, perquè d'aquí a 15 dies tindrem derbi i l'ex-gracienca visitarà el carrer Bocaccio.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Més inicis de Lliga d'aquest últim cap de setmana de l'handbol al futbol sala. L'inici de campionat del Natació Sabadell a segona B de futbol sala masculí no podia haver estat més inversemblant. Els de Pau Machado van arrencar amb un empat a 5 al pavelló nord contra el Mataró en un partit que va viure un desenllaç absolutament esbojarrat. A 7 segons del final, i jugant de 5, el club es va posar per davant en el marcador i ja es cantava victòria, però sobre la botzina els mataronins van tenir temps de respondre per posar el 5-5 definitiu. El porter dels nedadors i capità de l'equip, Josep Maria Martínez, reconeix que és un cop dur d'encaixar.
La veritat és que no, o sigui, marcar nosaltres al final i tindre ja el partit a les mans i que et marquin ja quan queden 2 segons és molt dur, la veritat, ja, quan tens el partit a les mans, i crec que, bueno, crec que ens va passar ja un any, però no ens havíem posat nosaltres per davant. O sigui que, bueno, el futbol sala té aquestes coses, que en 2 minuts pots marcar 2 gols, o sigui que és dur, però s'ha acceptat i ja està. Primer partit de la temporada i a seguir.
Abans l'enfrontament havia tingut de tot. Pals, dobles penals polèmics, un gol en pròpia des del mig del camp, a més d'un ex del club, com és Antonio Pipa Ortega, pensant-se, evidentment, que tindria un company sota pals. Vaja, que no va faltar-hi de res. I encara en calent, el Sergi Parc, que va ser present sobre la pista, sobre el parquet, conversava una estona amb el jugador que semblava que havia donat el triomf al club amb el seu gol, és a dir, amb l'Àlex López.
Vinga, som-hi. Amb l'Àlex López, jo diria que encara estem al·lucinant una mica amb el final de partit que acabem de viure aquí al Pavelló Nord. Àlex, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No sé si t'havia passat algun cop, això. Marques tu el 5-4, ja estàvem celebrant la victòria pràcticament des de la graderia, i acaba marcant el Mataró 5-5. No sé si això, si t'havia passat algun cop una cosa similar.
No, mai m'havia passat aquest final de partit. Marco jo el 5-4, falta 5 segons. Tenen un córner a falta de 2 i abans que soni el xiule final, la pilota està dintre. I això ha sigut un partit de bojos que crec que és bastant cruel per nosaltres, perquè hem treballat molt i ja es mereixíem la victòria.
Clar, al final és molt cruel per vosaltres, però com dius, aquest desenllaç jo crec que és una mica el resum de com ha sigut el partit, una mica, perquè el gol d'ells en pròpia d'un ex del club, a més, de Pipa Ortega, que es pensava que ell tenia el porter al darrere, la passa des del mig del camp, us poseu per davant, dobles penals, fins i tot polèmics, et diria. Una mica estrany, no sé si també ho atribueixes a que sigui la jornada 1 o què, però és força estrany el que ha passat avui.
Sí, bueno, és que és molt estrany. Qualsevol que hagi viscut aquest partit, jo crec que no ha viscut mai un partit com aquest. Amb les coses que han passat, dobles penals, polèmics, el gol de, que encaixa Mataró, que no hi ha porter, que es pensaven que sí, el gol que encaixem a l'últim segon, un partit de bollos.
Bé, en tot cas, doncs això, la cosa que amb repartiment de punts contra un Mataró, que se suposa doncs això, que és un altre d'aquests bons equips del grup 3 de segona B. Com has vist l'equip així en general i com creus que arribeu a això, aquest inici de Lliga després d'unes doncs, setmanes junts, després de força canvis a la plantilla?
Sí, bueno, nosaltres ja portàvem 6 setmanes treballant junts, el grup estava amb molt compromís i hem arribat bé al partit. Jo crec que hem fet un bon partit. Hem jugat de tu a tu al Mataró. Bueno, crec que ens mereixem la victòria per com ha anat el partit, per com ha anat, jo crec que la mereixem, però bueno, repart de punts i ja a pensar la setmana següent.
Pregunto per aspecte individual, més enllà del gol aquest que has marcat, que comentàvem que semblava que donaria els primers 3 punts, comentaves ara fora de micròfons també de que al final amb el Pau Machado ja havies coincidit en altres clubs. No sé si això també ha fet més fàcil aquesta adaptació aquí al Natació Sabadell, i vaja, com t'estàs sentint tu també individualment.
Sí, home, jo em sento ara mateix molt bé. Jo l'any passat vaig tindre una operació de genoll i aquest any estic en plena forma, tinc tota la confiança del míster, ja em coneix, jo el coneix, els companys m'han rebut molt bé, m'estan fent molt fàcil i ja ho veus, amb confiança, amb minuts, i estic content.
Àlex, espero que el pròxim partit el guanyeu i sobretot, si marques a 7 o 5 segons del final, que serveixi per guanyar i no per empatar. Gràcies, Àlex.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Gerra d'aigua freda, per tant, al pavelló Nord, però pitjor van anar les coses a Can Colapi. L'escola Pia va arrencar la Lliga amb derrota 2-4 contra un nou vingut a la segona B, com és les Corts. 2 gols de Marcel Bravo van equilibrar el marcador fins al 2-2, però els visitants van tornar-se a posar per davant a menys de 2 minuts pel final.
Sabíem que la primera part no havia sigut la millor i havíem de bueno, ficar almenys 2 marxetes més. La gent va començar a animar, nosaltres vam apretar moltíssim. I una vegada marques el 2-2, les energies ja estàs una miqueta més cansat i ells allà va ser quan van aprofitar per atacar-nos més. Tot i així vam fallar moltíssimes ocasions, perquè això en segona vez es paga molt car, i sumat a una mala defensa als minuts finals, probablement per falta d'energia, pues bueno, ens van donar la... no vam poder completar aquesta remuntada que semblava que estàvem bastant a prop.
Les paraules d'un Bravo, que s'ha convertit en una peça fonamental de l'equip Escolapi després de la marxa d'última hora de qui havia de ser l'altre pivot de l'equip, José Ruiz Peluca. El de dissabte va ser tot just el seu primer partit a segona B i l'ex del Sant Quirze afronta aquest repte amb aquestes ganes.
La meva posició de pivot, com va marxar l'Arnau Graell a Martorell, i el Peluca al final, a l'última hora, doncs, no s'ha quedat amb nosaltres, doncs, bueno, la gent confia molt en mi, noto aquesta confiança, i a part sé que l'equip em necessita, i estic mentalitzat des del primer dia que ha de ser un tio important, així m'ho ha dit el Pedro també, i bueno, tot i que vaig marcar 2 gols, al final el que importa és la victòria, i sí, bueno, estic satisfet perquè vaig fer un gran partit, però no tan vas content.
Doncs apuntem el seu nom, Marcel Bravo, un jugador a tenir molt en compte. Aquesta temporada, la segona B de futbol sala a les files de l'escola Pia de Pedro Donoso, en absència, com deia ell mateix, de Graell i de Peluca, habituals les últimes campanyes al carrer Garcilaso. Aquest dissabte l'equip de Donoso visita el Barceloneta, mentre el Natació Sabadell jugarà a la pista del filial de l'Indústries, per tant, visitarà Santa Coloma de Gramenet.
Som-hi, va, que avui és dilluns i que gairebé són les dues, i això implica, encara que soni estrany, que tindrem esport d'aquí a res. A uns minutets, l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení disputa a partir de les dues les semifinals de la Copa Catalunya, després d'haver eliminat còmodament a doble partit al Sant Andreu a l'eliminatòria de quarts de final. L'equip de David Palma s'enfronta ara al Mediterrani a partir, insisteixo, de les dues. D'aquí a dos minuts i mig s'hi van en hora. Aquest cop, això sí, eliminatòria a partit únic i en el marc d'un format de final a 4 entre avui i demà. No em direu que no és estrany jugar-se un títol entre dilluns i dimarts. L'altra semifinal, just després, a quarts de 4, a dos quarts de 4 concretament, enfrontarà l'anfitrió, el Centre Natació Mataró, amb el Club Natació Terrassa. I demà serà la final, presumiblement, si es compleixen els pronòstics, un Sabadell-Mataró en aquest primer títol oficial de la temporada, tot a la piscina Joan Serra de Mataró. Per cert, l'equip masculí del club va estrenar la Lliga dissabte amb una treballada victòria 17-12 a Canllong contra l'Etxeide, i els de Quim Colet avancen a demà, demà en parlarem amb més profunditat, al seu partit de Lliga precisament contra el Mataró. I demà serà un dia de molta càrrega del Natació Sabadell dins del programa Hotel Suís, perquè no només parlarem de waterpolo, amb el que succeeixi avui, amb el que tinguem per demà pendent, sinó que també ens visitarà el Claudi Martí. L'escoltarem amb l'entrevista amb el Pau Vituri, a més d'aquesta revista que passarà a l'inici de temporada el president del Club Natació Sabadell. Tindrem també demà a les instal·lacions del tenis Sabadell la presentació del torneig Ciutat de Sabadell de tenis, l'Open Apialia, i a més coincideix amb l'eliminatòria guanyada per partida doble de l'equip masculí al Campionat d'Espanya de segona divisió. Els entrevistàvem la setmana passada aquí a l'Hotel Suís. Demà en parlem amb més calma, però van guanyar tant les semis com la final i, per tant, igual que les noies, el tenis Sabadell lluitarà per l'ascens a primera. Mig minut mal comptat i les dues, per tant, l'hora de posar-nos al dia amb la Núria García, amb tot l'equip d'informatius, amb la Bea Aguilar al control de so i amb el Notícies Migdia per recuperar aquest programa tan fàcil com anar al podcast de l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.fm, i avui a les 7, nou horari, pel Tribuna Preferent. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.